Felip de Vicente i Ignasi Arbussà. Fins una altra. Bona Pasqua i bona tarda.
Bona, molt bona tarda.
Són les 8, moment de repassar l'actualitat del dia.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Recordem que el conseller Ramon Espadaler ha explicat avui que l'operació antijihadista al Vallès Occidental i a Barcelona representa un punt d'inflexió important en relació amb la resta d'actuacions policials. Espadaler ha dit que la cèl·lula estava completa i estructurada, era operativa i tenia la voluntat d'atemptar a Catalunya. També ha vinculat el conseller l'operació antijihadista amb la detenció al desembre a Bulgària de tres homes de Terrassa i de Monistrol de Montserrat que anaven cap a Síria, suposadament per incorporar-se a Estat Islàmic. Avui s'han practicat en aquesta operació oberta un total d'11 detencions. I també hi ha hagut espai per a la polèmica política. El president Artur Mas ha retret al ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que hagi parlat de debat sobiranista en una mena de comparació amb el jihadisme, arran de les seves declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio. Des de Nova York, on és de viatge oficial, el president Mas ha afirmat que a Catalunya hi ha islamistes radicals igual que a gairebé tots els països de la Unió Europea i que a la gran majoria d'estats membres no hi ha debat sobiranista. També hi ha hagut crítiques a Fernández Díaz per part d'Àngel Colom, que és el màxim responsable de la Fundació Nous Catalans vinculada a Convergència, que ha estat objecte de les principals crítiques del ministre. D'altra banda, també us expliquem que per primera vegada s'ha fet a Catalunya un estudi pioner sobre la identitat religiosa de la població catalana i la seva valoració de la diversitat i pluralitat existent. Aquest estudi, juntament amb el mapa actualitzat de les religions a Catalunya, s'ha presentat avui a la seu del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. Segons aquest estudi del Centre d'Estudis d'Opinió, els que es declaren catòlics a Catalunya són un 52,4% de la població. Hi ha la resta, que pertanyen a altres religions, i el 43,8% dels enquestats es pronuncien a favor de l'ensenyament de la religió confessional. El percentatge puja fins al 71,1% si es pregunta per una nova assignatura de religió no confessional sobre cultura religiosa. I recordem que el govern català s'ha compromès a impulsar una reforma horària que permeti conciliar les vides laboral i familiar. La reforma, que té el consens de les forces polítiques i socials, vol també que ens adaptem a un horari més d'acord amb la majoria dels països europeus. I ja tenim, quan passen 2:08 de les 8, a l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Bona nit, Òscar.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a les 9, bàsquet al dia?
Doncs començarem a parlar de la darrera jornada del top 16 de l'Eurolliga. Estarem pendents del play-off de la Lliga Femenina. A un quart de 9 es juga avui el Cadí la Seu Perfumeries Avenida. Hem de parlar amb Arseni Conde, president del Prat Joventut, que ja ha descendit matemàticament a la Le Plata, i parlarem amb Joaquim Prado, tècnic del Actel Força Lleida.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs de tot això en parlem a partir de les 9 de la nit.
Bon programa, Òscar.
Vagi bé, fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa de creixement personal i salut mental que condueix l'Oriol Casals. De cap i de nou, després, més programes a Ràdio Estel. Us invitem a seguir en sintonia amb nosaltres. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. De dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, una hora d'espiritualitat i solidaritat a Ràdio Estel. Els programes que parlen del que creus i el que t'importa. Amb espai per la informació dels bisbats catalans, les propostes solidàries de Tots Som Iguals, els teus dubtes de fe a la consulta en 5 minuts, les notícies de Ràdio Vaticano, les completes i els diàlegs a mitjanit d'Ignasi Miranda. Cada dia a partir de les 11 de la nit, una hora d'espiritualitat a Ràdio Estel. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ràdio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El nostre ritme de vida, que tot sovint ens porta a un activisme sense treva, ens demana justament espais de quietud, espais per saborejar i pair allò que vivim, saber-nos aturar, observar els nostres pensaments i el nostre cos, saber estar en silenci. Aturar-nos i percebre la vida a un altre ritme pot ser clau per la nostra felicitat. En aquest sentit, cada cop es parla i es practica més la meditació, una pràctica extesa especialment a Orient, però que té moltes adaptacions a la manera de fer occidental. Avui, la meditació, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem avui de meditació, parlarem de meditació zen i ens preguntarem què ens aporta la meditació i com practicar-la. I això ho farem amb les persones que ens acompanyen avui. Avui ens acompanya la Laia Montserrat, que és psicòloga clínica formada en l'hipnoteràpia personal i en la pràctica del zen. És màster en teràpia breu estratègica i directora de formació en l'hipnoteràpia personal línia Durkheim. També tenim amb nosaltres el Jordi Casado, el nostre coach live. Benvingut, Jordi. Ai, que no et sentim, ai, que no et sentim, un problema amb el micro.
Sí, 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 ara. És que m'estava aturant, m'estava aturant i fer-me present.
No és veritat, no és veritat, perquè els que et vèiem ja dèiem que no, ja que movies jo els llavis, no estaves tan quiet, no estaves tan quiet.
No, potser la Eva està una mica més quieta, eh?
No ho sé, anem a escoltar-la. La Eva Mengual, editora i terapeuta gestal. Benvinguda un altre cop al nostre programa, Eva.
Esteu.
Sí que hi és, sí que hi és, és belluga.
Sí, sí.
Molt bé, doncs amb tots ells, el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So, comencem un dia més De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a conèixer la nostra convidada d'avui, dèiem fa un moment, que és Laia Montserrat, psicòloga clínica, formada en la hipnoteràpia personal i en la pràctica del zen, màster en teràpia breu estratègica, és directora de la formació en la hipnoteràpia personal línia Durkheim, és docent del postgrau en Mindfulness i Psicoteràpia de la Universitat de Barcelona i autora de diferents llibres i col·laboradora de la revista Cuerpo Mente. Benvinguda, Laia.
Moltes gràcies, hola.
Et sentim una mica lluny, a veure si ens... Això, el micro ben a prop. Avui no sabem què passa amb els micros, però mica en mica ho anem solucionant i la nostra veu arriba i esperem que tot el que avui direm aquí doncs sigui prou interessant i ens ajudi tots també a conèixer coses que ens puguin ajudar en la nostra vida. Laia, vostè parlava fa un moment d'aquest treball que fa a partir de la pràctica del zen i també de la hipnoteràpia, però també és autora de dos llibres, un dels quals té un nom molt suggerent, Un cirerer al balcó.
Sí, amb el cirerer, amb el test, en lloc d'estar plantat a la natura, el tenim aquí, al balcó.
Però és sí. Potser és una mica com estem nosaltres, també.
Exactament,
una
estem
mica plantats
aquí.
A la ciutat, una mica plantats a dintre d'un test.
Sí, enyorant estar en terra oberta, en terra ferma. Però bueno, aquí estem.
Aquí estem.
Traiem flors i cireretes, també.
Sí, doncs anem a descobrir avui si la meditació ens pot ajudar justament a treure les nostres cireres.
De cap i de nou, punt de partida.
Les nostres cireres, que han de ser el fruit en forma del que doni cadascú. El que passa, deia fa un moment, com la feina, les responsabilitats, moltes vegades ens porten a viure la vida amb un activisme constant. Això ens porta infelicitat?
Jo penso que la infelicitat és algo que ens ve de sempre, no? Vull dir, l'ésser humà...
És inherent.
Sembla molt que sí, perquè inclús quan estem de vacances, que semblaria que no hem de fer res, Vull dir, hi ha molta gent que tampoc se sent bé. La infelicitat és algo que portem a dintre. És un estat que tenim que confrontar. Fem o no fem.
Justament l'activisme ens porta encara més, diríem, ens l'augmenta?
Sí, això sí, penso que sí. Ens l'augmenta
i... No li donarem la culpa del tot, però...
No, del tot no.
Però una part sí que se l'emporta.
Una part molt important, sobretot amb la societat actual, que sembla que constantment hem d'estar fent coses i està molt mal vist l'aturar-nos i el deixar de fer, no?
Però vostè justament ensenya, exercita i ensenya a no fer.
Sí, exactament. Aturar-se i
això
no fer.
Això deu ser complicat, perquè quina feina fas? No faig.
No faig res, no. Estic assegut. Sí.
Parli'ns de la meditació zen i de la hipnoteràpia. Una mica, què és? O, no sé si seria bo potser primer parlar o definir la meditació en les seves paraules, perquè potser meditació i meditació zen ja podem posar aquí allò, acabar d'arrodonir, posar la diferència també, no? El matís, exacte, el matís.
Sí, bueno, avui en dia es parla molt de meditació, és una paraula que s'utilitza molt i en molts àmbits molt, molt diferents. Llavors, des de l'aturar-se, reflexionar profundament en qualsevol cosa que ens preocupa, fins a la meditació transcendental o la meditació zen, no? Llavors, és un ventall molt ampli que recull aquesta paraula. La característica principal, poder, de la meditació zen és aquest contacte amb l'aquí i amb l'ara. És una meditació d'estar molt present en el que estàs, en el present. No busca una evasió, no busca un benestar primer, així, sinó algo molt més profund que s'implica molt en el món quotidià. Per això el cirerer està on està, al balcó.
Per poder observar, per poder viure allà on és.
És el que li ha tocat, és el que li ha tocat, igual que nosaltres estem aquí al bell mig de la ciutat. Uh-huh. D'alguna manera el zen, la meditació zen és això, és estic aquí, pues aquí he d'estar plenament.
Però sembla, moltes vegades, la imatge o fins i tot el prejudici que tenim envers la meditació ens pot portar a dir, no, és que fem meditació transcendental, a més diem la paraula que és transcendental, com si fos allò una mica allò rient per sota el nas. No, aquests que fan meditació transcendental van a dalt de la muntanya, perquè aquí no es pot fer això. Es pot fer aquí?
I tant, s'ha de fer aquí. Aquesta penso que és la veritable finalitat de tot el treball aquest, que és el meditar i l'aprendre, i el prendre consciència de qui som i de com som i de què estem fent. Això ens ha de servir per estar millor en el món en el que estem, no per fugir del món.
Però vostè ha fet feines amb directius i persones del món empresarial, per tant, persones que estan sotmeses moltes vegades a pressió de resultats, a eficàcia, i llavors una pensa, una persona com aquesta es pot fer un procés de meditació i després continuar treballant en feines com aquesta? Sembla que hagi de ser incompatible.
Incompatible en absolut. No. És perfectament compatible i ojalà més gent d'aquest món fes...
Dic per posar un extrem de persona que en principi sembla que va molt accelerada i amb, molt de,
sí.
i amb molta pressió, no?
Sí, bueno, aquí penso que hem de distingir dues coses. Una cosa és l'exercici meditatiu com a pràctica espiritual, que és el que pretén la pràctica del Zen, i una altra cosa és utilitzar tècniques extretes del món de la meditació per afavorir pues, un benestar quotidià, no? Per controlar l'estrès, per gestionar l'ansietat o per arribar més fàcilment als objectius, que també es pot utilitzar així. Són dues maneres de funcionar diferents, són tècniques que poden ser similars amb d'alguna manera, vistes des de fora d'una forma inexperta, però, evidentment, els objectius són diferents i el que demanen del practicant també és molt diferent.
Mm-hmm. En aquest sentit... També hi ha un altre treball que fa vostè, que va més enfocat en aquesta línia justament d'un treball de camí espiritual, hi hauria la leipteràpia.
Sí.
Expliqui'ns què és la leipteràpia, perquè a més té un vincle justament amb el Zen, també.
Sí. A veure, el Zen, tal com jo el treballo, és un Zen occidental i laic, que ve d'un senyor, un mestre, un psicòleg, que va estar molts anys al Japó, el Graf Durkheim. Llavors, ell, quan va tornar del Japó, va tindre una miqueta la iniciativa de dir, bueno, anem a fer una forma de funcionar del Zen que sigui propera al món occidental, que ens aporti coses que necessitem nosaltres com a occidentals, no? Més enllà de lo que és el budisme, més enllà de lo que pot ser el cristianisme, senzillament anant a l'arrel de la persona. Llavors, ell va crear aquesta forma de zen occidental, que és amb la que jo treballo, i va crear també el que és la leipteràpia. Per què? Pues perquè la leipteràpia és un treball psicocorporal. Llavors, ell va comprendre que només amb un treball de meditació per nosaltres, amb la vida quotidiana que portem, amb aquest tarannà que portem, justament del que parlaves tu abans, que és tan difícil, no en tindríem prou. Vull dir, no som persones que puguem retirar-nos de la vida que portem. Llavors, s'ha de fer més. S'ha de recuperar el cos, també, perquè la nostra tradició se'ns ha allunyat molt l'espiritualitat del cos.
Ens han quedat molt a la ment.
Molt a la ment, sí. Aleshores, el treball de leipteràpia busca aquesta reconnexió profunda espiritual a partir del cos. La paraula és molt important, però el cos també, el cos ha de tindre aquest espai.
I és un procés terapèutic.
És un procés terapèutic, comprenent la teràpia com una teràpia de segon nivell.
Què vol dir això, de segon nivell? No havíem sentit.
Anem pujant escales,
anem
ja,
pujant.
Anem pujant aquí, sempre cap amunt, sempre endavant. Pues el primer nivell serien les teràpies habituals, tan necessàries que ens endrecen el jo, ens curen aquest jo, moltes vegades maltractat i que pateix molt, i una teràpia de segon nivell, pues, sembla molt gran dir-ho així, però el que busca és curar-nos del jo.
Curar-nos del jo, de l'ego.
De l'ego, exacte, d'aquest jo egoic.
D'aquest jo que ens limita, en definitiva,
sí.
No?
Sí.
Anem a aprofundir una mica amb aquest doble objectiu que vostè ens presentava fa un moment.
De cap i de nou, l'objectiu.
Perquè si ja veiem que d'alguna manera doncs, partim d'una situació molt que en el dia a dia doncs, moltes vegades l'activisme ens fa patir, ens augmenta aquest bri d'infelicitat que tenim tots a dintre, com ens deia fa un moment, el que volem arribar és en algun lloc. Volem tenir l'horitzó de anar cap a un lloc on ens sentim millor, cap a un lloc on ens sentim més plens, no? I aquí és on la meditació pot fer una tasca, però vostè mateixa ja ens diferenciava, no? Un objectiu una mica més des de buscar un benestar o una gestió de l'estrès, que en aquest cas doncs, algunes de les tècniques es podrien utilitzar en aquesta línia, però després pot ser que una persona vulgui dir no, jo vull fer un camí de realització espiritual. On te posaríem, quina diferència hi hauria entre aquests dos objectius i com ens veuríem quan assolíssim, d'alguna manera, o ja estiguéssim en un procés avançat d'aquest treball.
Ben amunt de l'escala, podríem dir.
Ben amunt de l'escala. Quan hi hem pujat uns quants esglons, anava a dir, al final, no ho sé, perquè són camins que imagino que no hi arribem mai, però si ens visualitzem, dius, escolta, què aconseguiré? Com em veuré jo si faig un treball amb la meditació per gestionar el meu estrès? I, per un altre costat, com em veuré jo, què haurà canviat a la meva vida si faig un procés de realització espiritual, en aquest cas utilitzant doncs, un treball en la línia de la pràctica zen?
Doncs bé, en el primer cas és bastant simple, no? O sigui, si faig un treball de gestió de l'estrès i d'aprendre a gestionar aquest estrès, i això és algo palpable i algo que funciona, i avui en dia doncs, bueno, està a l'abast de quasi tothom que vulgui fer-ho, el posar-se a fer tècniques de meditació, de relaxació, de respiració, que ajuden moltíssim a controlar l'estrès, a gestionar-lo, a viure d'una altra manera el dia a dia. Contestar a la segona pregunta és molt més complicat. Ah,
això ja no... O sigui, posar la primera per escalfar motors.
Sí. Normalment, quan fas aquesta ascensió, com estàveu dient vosaltres, per l'escala, el primer que notes és que t'esbofegues. Vull dir, és el primer que sents, no? L'aire poder és més pur, però costa.
Ara faria la conya que per això molta gent agafa l'ascensor, En comptes de pujar l'escala vol anar més ràpid de vegades.
Però no sé si funciona,
Sí.
En aquest cas no sé si
unes
funciona.
Unes bones bambes i tira.
Em sembla que sí, s'ha de pujar, s'ha d'esbufegar, s'ha d'ensopegar, i de sobte s'ha de tornar a baixar una miqueta i tornar a començar, que moltes vegades succeeix. Penso que és algo que és més aviat una crida interior que un buscar un objectiu. És un posar-se a disposició d'algú que sents que és més gran, que és més fort, que t'impulsa a fer-ho. Llavors, buscar un objectiu és una miqueta perillós, no? Perquè llavors estem caient dintre d'una imatge del que jo voldria ser, de com voldria ser, de com he llegit que tindria que ser. Ha de ser realment una experiència de descoberta, de sorpresa i d'implicació profunda.
Amb autoconeixement inclòs, quan un medita, quan un fa aquest tipus de treball, ja incorpora l'autoconeixement?
Inevitablement, sí. Aquesta seria la part, poder, de la leipteràpia. És aquest conèixer-te a tu mateix, comprèn els teus processos, comprèn a on et bloqueges, no? Perquè esbofegues tant pujant...
Fas poc exercici. Poc exercici espiritual, en aquest cas. No?
En aquest cas,
no sé si el Jordi i l'Eva han fet mai meditació.
Sí, jo...
Practiquen habitualment, no sé.
Bé, com a pràctica habitual no, però sí que és veritat que la filosofia aquesta en la qual m'he format sí que veu del budisme, i hi ha una part que en la formació...
La pràctica gestal.
Sí.
També
sí,
veu del...
Sí. Després, bueno, la qüestió és que sí, que durant la formació aquesta sí que s'han anat fent diferents meditacions. El que passa és que jo mai he sabut a quina escola pertanyia aquella meditació, i n'he fet. Després vaig estar un any també a l'Institut Gestal, que fan meditació els dijous de manera gratuïta, i vas allà i pum, i no sé, no he sabut mai, no?
De distingir una mica...
No he sabut mai distingir les escoles. El que sí que sé és que, ostres, és seure, parar, passen moltes coses, no? I a l'aprendre, a que no passi res, ha de ser molt difícil. Jo no n'he après a meditar, jo m'hi poso.
És aquest l'objectiu, aprendre que no passi res?
No!
Ja va bé que passin coses.
Això només passa quan hi ha la onda plana, i la onda plana...
Allò que diuen de posar la ment en blanc...
No podem posar la ment en blanc, per alguna cosa la tenim.
Això és un mite.
És un mite,
sí. Un mite,
sí.
Un prejudici, en tot cas, no?
Bueno, és una altra vegada una idea que ens fem, i a la tradició zen, pues, bueno, diguem-ne que els mestres així tradicionals pues, no contestaven les preguntes, no? Vull dir, no es donaven explicacions, llavors pues, bueno, s'ha creat moltes falses idees. No?
Aquí potser necessitem més raons.
Les necessitem.
Les busquem,
sí,
no?
Penso que també està bé necessitar una part d'explicació, però això no t'impedeix que en el moment de nedar has de llançar-te a la piscina.
I passen coses i has de nedar amb el que passa.
El que passa, exacte.
Has de nedar amb el que passa.
Sí, sí.
Molt bé, anem ara a entrar a fer una pausa musical, o entrar mitjançant la música, en aquest cas, a la respiració. Escoltem Breath, del Mitch Ure, I amb aquesta respiració, musical, ens endinsarem ja per continuar l'última etapa del programa d'avui, que serà el com fem per passar d'aquest desconeixement, potser, doncs, de la meditació per moltes persones, com podem entrar a practicar, si més no, a fer el petit esglaó, el primer esglaó. Tot això avui amb la Laia Montserrat, amb qui estem compartint la nostra taula. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. For every man who
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui al de cap i de nou parlem de meditació, més concretament de meditació zen. Ens preguntem què ens aporta o què ens pot aportar la meditació zen i com podem practicar-la. N'estem parlant amb Laia Montserrat, psicòloga clínica, i és, també està formada en Life Teràpia Personal i en la pràctica del zen. És màster en teràpia breu estratègica, directora de la formació en Life Teràpia Personal Línia Durkheim i docent del postgrau en Mindfulness i Psicoteràpia de la Universitat de Barcelona. Parlàvem d'aquestes diferents línies una mica de meditació, ara mentre escoltàvem la cançó, i potser seria bo compartir-ho també amb els nostres oients, Laia. Moltes vegades hi ha persones que han fet diferents experiències de meditació i poden tenir a vegades objectius molt diferents.
Sí, exacte. Avui en dia una de les característiques que ens trobem amb el món que vivim és que tenim a l'abast moltes tècniques, moltes possibilitats de fer coses molt diverses, cosa que està força bé, no? Perquè podem conèixer i comprendre i utilitzar moltes eines diferents. Però és important, penso jo, comprendre per què ens serveix cada una d'aquestes eines i saber on volem arribar. Com et deia abans, mentre comentàvem, doncs quan vols pujar a la muntanya no pots pujar per molts camins diversos, has de triar-ne un en un moment determinat.
Si no vas donant voltes, vas passant de camí en camí.
Exacte.
Sense saber ben bé cap on
tornes. Sí. Al mateix lloc, de vegades. A sobre, pots fer moltes voltes i tornes al mateix lloc.
Doncs és quan passem 40 anys pel desert, no?
Exacte.
Molt bé, doncs anem ara, hem parlat del que era la meditació, de cap a quin objectiu podia tenir. Anem a veure com podem fer aquest camí.
De cap i de nou, el com.
I el com, no sé si en aquest cas és senzill o és una pregunta d'aquestes també molt complexes, Laia.
Fer meditació? No, fer meditació és simple. Fer meditació és aprendre a callar i a escoltar. Això és una de les bases de fer meditació. No crec que sigui difícil, però cal voler-ho fer, cal voler aturar-se. I moltes vegades el que és difícil és prendre aquesta decisió, perquè volem fer moltes coses, inclús quan estem aturats, volem seguir fent coses, no? I volem tècniques complexes, i si no són complexes ens les compliquem. Aleshores, el més difícil acaba sent fer el més simple, no? Que és aturar-te, callar, escoltar, respirar.
El que passa que un es pot sentir també una mica perdut. Dic, començo i ara què? I ara què he de fer? Què he d'esperar? Què no he d'esperar? On te poso l'atenció? Què podem fer quan ens trobem això? Si un vol fer en un moment determinat una petita pràctica a casa, sense pretensió, potser, de que sigui de moment un camí. Allò de dir, una primera pràctica, com m'hi puc acostar?
Pues una forma simple és asseure't amb una cadira, sense estar recolzat ni apoyat, senzillament assegut, amb l'esquena dreta, amb els peus ben posats a terra, i començar sentint la respiració. Algo molt, 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 molt simple. Estar en contacte amb la respiració, estar en contacte amb aquest aire que entra, que surt, sense pretendre res més que observar la respiració i estar en contacte amb aquest moviment.
Si un diu, jo em sento cridat, com comentaves tu abans, sento cridat a fer un camí que va més enllà, i vol fer la pràctica, fer una pràctica zen, d'una manera, doncs, ja amb ganes d'introduir-s'hi, de fer aquest camí. Què es trobarà? Per un costat, jo tinc entès que hi ha dues pràctiques principals, en el cas del zen, que un seria el que en dieu zazen,
no sé si ho pronuncieu així, zazen o zazen,
sí, sí.
I després l'exercici durant tot el dia.
Exacte, sí.
En què consistiria cadascun d'aquestes dues pràctiques?
El zazen, senzillament, és la pràctica de la meditació assegut, i després la pràctica quotidiana, pues, és guardar aquesta actitud meditativa la resta del dia.
I guardar aquesta actitud, faci el que faci. Tant si sóc un executiu agressiu, potser llavors ja...
Potser seràs menys agressiu,
menys agressiu. Tant si faig un programa de ràdio com si estic conduint, com si estic cuidant dels meus fills o fent companyia a la meva mare.
Exacte, aquesta és la gràcia. Sí, sí, perquè si només fos la pràctica asseguts i això fos un parèntesi que ens aïlla de la resta, no ens estaria servint de gaire cosa. Vull dir, la pràctica ha de servir en el dia a dia amb el que fas.
La pràctica zazen, per això diuen que és l'exercici més simple i alhora més complexa. On està aquesta complexitat?
Pues amb el que et deia abans, això de seure, d'estar...
El no fer.
Exacte, de no fer, d'estar en contacte amb tu mateix, d'estar present, a l'instant present, de que el cap no se t'endugui, de que les emocions no desbordin. I això sempre és complicat, però bueno, és gràcies a aquesta observació del que em costa i aquest estar allà, malgrat que em costa, el que va treballant interiorment.
Es dona molta importància a la col·locació, a la postura corporal.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè estem treballant amb la persona, no estem treballant només amb la ment. La meditació no és un treball mental, és un treball de tota la persona, i tota la persona és un treball de l'actitud, i l'actitud és el cos, és la ment, és l'esperit. A través de la postura estem treballant tot això. A mi m'agrada molt dir que treballem la postura perquè la postura esdevingui un gest.
Esdevingui un gest?
Sí.
Què vol dir això?
L'he avançat molt, el gest. Esdevindre un gest, pues, que no és algo que estem forçant a partir d'una idea que tenim, sinó que és algo que està aflorant des de dintre.
Buscar que la mateixa actitud corporal aflori de dintre.
Exacte, sí.
Deixar de fer, justament, també, fins i tot en la manera d'estar. És a dir, no és només un no fer res, no fer activitats, sinó deixar fins i tot que el cos sigui sense que fem res amb el cos?
Sí, deixar que el cos sigui, però és que el cos no és el cos, som nosaltres. Amb la leipteràpia parlem justament la paraula leip. Jo no sé res d'alemany, això. El que diré ara és l'única cosa que sé d'alemany. Hi ha dues paraules...
Segurament serà suficient per nosaltres.
Sí. Hi ha dues paraules per parlar del cos. Una és el körper, que és el cos tal com l'entenem habitualment, i l'altra és el leip. El leip és un arcaisme que actualment s'utilitza només al moment de la missa, quan el cura aixeca el cos de Crist, no és el körper, és el leip, és el cos místic, és el cos espiritual. Llavors el Durkheim va dir, bueno, tenim que treballar sobre el cos, però no com un objecte que tenim, perquè això és la forma que estem acostumats a tractar el nostre cos, com un objecte. Hem de ser el nostre cos. Aleshores, a la meva teràpia li diré leipteràpia. Utilitzaré aquest arcaisme, no?, que expressa millor aquest cos que som, aquest cos que és emoció, que és espiritualitat, que és també algo molt físic i molt, molt concret.
Anem a escoltar què ens han dit al carrer, a l'opinió del carrer, què ens han dit sobre això de la meditació. Hem preguntat molt senzill, com explicarien el que és per ells la meditació? Anem a veure què ens han contestat.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué es para ti la meditación?
Pues estar un rato tranquilo y pensar en tus cosas.
Pues yo diría que es eso, cuando alguien se pone a pensar.
Pues es una forma de relajarse.
Es donde como la conciencia o todo lo que hemos hecho lo pensamos y analizamos cómo nos encontramos en las emociones o sentimientos que nosotros tengamos.
Sembla que la cosa que anava molt cap al tema de pensar, cap al tema de relaxar-se...
Sempre tenim el cap.
Cap al tema d'analitzar, pensar en el que hem fet i analitzar-ho. Són molt racionals, no?
Bueno, és la primera excepció de meditar. És el primer nivell de la paraula meditació és aquest, és aturar-te a reflexionar, a amb alguna cosa que...
Això seria meditació, també. Podríem entendre-ho
sí,
com meditar.
Clar, exacte,
meditar en
sí,
el
sí.
sentit de què he fet avui, com estic, etc. Sí. Només això, en aquest sentit, seria una,
clar,
un primer pas
de
cap a...
Sí, sí, és una de les accions.
Tenim més pisos, eh?
Ara hem baixat a baix.
Clar, ara hem estat...
Ara hem baixat a planta baixa, eh?
Planta baixa, sí.
A l'entresol.
Deixem-ho... Que a vegades és tan necessari.
Que a vegades també és molt necessari.
Per començar a pujar, i tant. Sí, sí.
En el cas de la, del treball de la leiteràpia, tres aspectes que ressalteu és el tema de l'atenció, la respiració i el centre de gravetat. No sé si ens podries compartir amb nosaltres una mica què vol dir cadascun d'aquests aspectes que són, pel que tenim entès, molt importants dintre de la, del treball de Durkheim.
Sí, exacte. El treball amb la, amb l'atenció seria aquest buscar una bona atenció. Nosaltres sempre parlem de que estem entre el cel i la terra, no? Som fills del cel i de la terra. Llavors cal buscar una bona atenció, una atenció activa, una atenció dinàmica, una atenció justa, que ens permeti estar en el dia a dia de la millor manera i que ens permeti estar en contacte amb nosaltres mateixos i amb aquest jo més profund també de la bona manera.
Per tant, que no hi hagi ni excés de cel ni excés de terra.
Exacte, sí,
o
sí,
mancat,
sí.
O, que no, o que manqui un, del,
o que manqui un dels dos elements, sí, sí. Si hi ha massa terra, trobes una persona que està, com et diria, aixafada. Estic aixafat, estic aixafat, però és que això s'expressa corporalment d'una forma molt, molt clara. D'altra forma, si veus caminar, a vegades hi ha persones que al caminar quasi no toquen de peus a terra. És com si estiguessin estirats cap a dalt, algú se'ls endú cap al cel, no?
I tampoc és bo, massa cel.
No, si no tenim contacte amb la terra, ens perdrem. No. Tenim que estar aquí amb un
just,
bon contacte.
En, aquest, sí. En un punt bo d'atenció, eh? En un punt d'equilibri, d'atenció equilibrada, podríem dir.
Sí, sí, de bona atenció, exacte.
Després la respiració.
La respiració és fonamental. La respiració és com la prova de l'algodón, no? Vull dir, pots estar dient, estic molt bé, tot va fantàstic, tot és meravellós... Sí. Però resulta que la respiració a vegades és molt superficial, molt curta, molt petita. El cos no enganya. Vull dir, aquesta forma d'estar corporal en contacte amb la respiració és molt important, no? Aprendre a deixar anar, aprendre a entregar-se en el moment de l'expiració, de deixar anar completament, aprendre a acollir-se amb la respiració. Ho treballem no tant com una tècnica de respiració, sinó com un acceptar ser respirats. És una
acceptar
altra.
Ser respirats. Sí, aquí sí. Entra aquest equilibri també, no? Entre el cel i la terra, en aquest
exacte,
cas.
Exacte. Sí.
I després, el tercer element que per vosaltres doncs, és molt important, el hara, el centre de gravetat. Que això és una cosa, em sembla que és molt específica de Durkheim.
Sí, 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 Durkheim va escriure el llibre El Hara, centre vital de l'home, i va ser una revolució tant aquí com al Japó, perquè els japonesos es preguntaven i ara per què parles del Hara, algú tan evident, no? No ho acaben d'entendre, però clar, per nosaltres d'evident no ho és en absolut, perquè hem perdut aquest contacte amb el centre vital, hem perdut el contacte amb la nostra gravetat i amb la nostra corporeïtat, no? El Hara és això, és el centre de gravetat. Hara és una paraula japonesa que senzillament vol dir ventre. Però, clar, el ventre per ells vol dir molt més que per nosaltres. És tota aquesta regió pèlvica, tot aquest lloc on està físicament el centre de gravetat i que, degut a les crispacions del dia a dia, amb aquest anar de pressa, amb aquest estar carregats de pors i d'ansietats, aquest centre de gravetat es desplaça cap a dalt. I què genera? Pues genera sensacions de desequilibri, de desarraigo, d'estar poc adaptats aquí en el present i en el que estem fent. Vull dir, és algo que no és només físic, és evidentment té molta connotació psicològica molt profunda i té una evidentment té una part de realitat espiritual molt important també.
Quan recuperem aquest centre,
ens recuperem, senzillament.
sanem aquest desequilibri, d'alguna manera, aquesta desgravetat, aquest estar fora del nostre centre, en definitiva.
Sí, 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 perquè és aquest... estant amb aquest centre és com puc connectar realment amb el centre de les altres persones, puc connectar amb l'exterior i amb això altre, que és més gran que jo, també d'una bona manera.
Això és tot el que treballeu, són els objectius de treball des de la Life Teràpia.
Exacte, sí, sí, sí.
És un camí difícil?
Difícil no. És un camí que necessita entrega i ganes de fer-lo.
I caminar, i escalar.
Sempre, sempre.
Amunt. Continuem amb el contacte i després veiem què ens hi afegeix l'Eva Mengual.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Eva, ens comentaves a l'Eva Mengual, que és la nostra col·laboradora editorapeuta, que té aquest costat d'editora de llibres vinculats al creixement personal i després, per un altre costat, com a terapeuta gestal. Ens pots afegir, segur, doncs, alguna cosa a tot això que estem parlant avui.
I tant. Jo ara, d'això, primer que sortia ara del tema de la Terra, associant idees, he caigut, que jo visc al Monàtic, com us he dit, i clar, estic com molt amunt, no? I moltes vegades, quan estic en un estat així més dispersa, més descentrada per coses que m'han passat o que he viscut així molt ràpid, tinc com necessitat de tocar la Terra... I faig totes les plantes, les remeno, les poso daltabaix i toco la terra. És curiós, perquè és un tocar la terra simbòlic, però a mi em va bé, perquè les remeno, les toco i agafo com un... És que em canvia l'estat completament i m'ha fet gràcia, no? Perquè és com la cosa del cel i la terra, no? Que estic a mig.
Bueno, i això que dèiem també abans, que estem una mica en la ciutat, vivim una mica com dintre d'un test, no?
Exacte, sí,
I de tant en tant potser hem d'anar justament a tocar, la sorra i dir,
I mai millor
que formo perquè... part, que formo part de tot d'aquest
sí.
univers
sí,
que és natural, no? Sí. Que no tot és ciment, no?
Exacte, estem encimentats i no arribem a la terra, no?
Molt
bueno,
bé.
Doncs el tema, la qüestió és que com a editora, això que t'agrada fer tu, com a editora, com a terapeuta, no? Com a editora...
Posar-nos dues cullerades, una de cada.
Exacte, simplement rescatar parauletes, no? Que he trobat l'origen de la paraula zen, que seria la pronunciació en japonès de la paraula xinesa chan, que al seu torn deriva de la paraula sànscrita dhyana, amb H intercalada, D-H-I, dhyana, que no sé com es pronuncia, no, segur que no ho pronuncio bé. Vale, que significaria meditació.
Perdó, meditació, justament.
Sí, dhyana o dhyana, no sé com seria, meditació, no?
Per tant, de fet, quan diem meditació zen, estem repetint la paraula d'alguna manera.
Sí, és el que a mi m'ha semblat, no? Exacte, això.
I la Laia Montserrat ens fa que sí, que ens confirma que és així.
Clar, zen, bueno, també zen defineix l'escola, no? També, l'escola budista, no?
Segurament...
O no budista.
Però en tot cas, per subratllar que no estem parlant d'una meditació d'aquelles d'entresol que dèiem abans, no? De dir reflexiono i prou,
exacte,
sinó que estem parlant d'un altre treball, molt més profund. Què més?
Vale, aleshores he anat una mica més cap allà, he anat al mot meditar en català, ve del llatí meditare, que deriva alhora de mederi, o mederi, que significa cuidar, no? Aleshores estaríem fer meditació o reflexionar, en definitiva, cuidar-se, no?
O sigui, ens estem cuidant.
Ens estem
quan
cuidant,
meditem,
no?
En definitiva, ens estem cuidant. És molt suggerent aquesta associació,
sí, sí.
No?
És aquesta la idea. Després també el que he conegut una aplicació de mòbil. Jo no s'ha parlat de música en cap moment i no sé si la meditació zen admet posar música o no.
No, són bastant sossos amb això.
Sí, oi?
Són sossos, no és que siguin estrictes. Eh? És un tema de sosseria, això.
No, estrictes mai.
Bé, a mi en l'experiència que de meditar, a mi m'ha servit a vegades una música de fons doncs per poder anar connectant amb mi. No estàs tant amb la música, sinó amb tu, però aquella música et permet, no sé, com una mica aprofundir una mica més. I bueno, m'ha fet gràcia perquè hi ha una aplicació d'iPad o de mòbil que ofereix tot d'ambients que faciliten
ambients
la meditació.
Musicals.
Ambients que pots anar a un temple, a una platja, a un convent. És molt curiós perquè, a més, a dintre de cada ambient, a més, tens tres sons afegits que són ocells, campanes o veus o
això és tambors. Com això d'anar a tocar terra que deies, en aquest cas és allò, anem a tocar natura però que ens entri per l'oïda.
Sí,
no?
Una
que
mica, entra... jo penso que, bueno, l'he provat aquesta aplicació, hosta, jo l'he fet servir.
I tot funciona.
Sí, a més pots pujar volums, baixar tambors, pujar ocells, pots anar fent tota una combinació que un cop la tens...
Tens un punt de creativitat, sí, sí. No? Segurament això no és pròpiament pràctica zen.
No, més aviat no.
Però entraria dintre d'aquestes eines, en la línia que comentàvem abans, de dir, bueno, si un vol fer un treball més de relaxació, de benestar,
exacte,
a un nivell, potser a nivell 2, però a nivell 1, en aquest sentit poden ser útils aquests recursos?
Jo penso que sí, una música que t'ajudi a relaxar-te, que t'ajudi a estar en contacte amb tu mateix, com tu deies, Eva, està molt bé, clar que sí. Després... tornem a dir el que dèiem abans, depèn de la finalitat que estiguis buscant, del que estiguis buscant, no? Amb el zen no es posa cap música, estàs present, a l'instant present, sigui com sigui, si passa un camió, si el nen de la veïna crida, si hi ha silenci, si canten els ocells, És un altre tipus de treball.
No integrar-ho tot.
Sí.
Integrar el que hi ha.
Exacte.
No condiciones tu el que hi ha d'alguna manera, sinó hi ha el que hi ha. No?
Hi ha el que hi ha perquè el que busques no és aquest benestar del primer nivell. Busques una altra cosa.
Mm-hmm. Alguna cosa més?
Bé, com a editorapeuta, no. O sigui, com a editora, no.
I com a terapeuta?
Com a
terapeuta gestal, sí. Què ens introduiries o afegiries una mica al que estàvem dient avui?
Sí, com he dit abans, la psicoteràpia aquesta el veu del budisme, també. Uh-huh. I, per tant, la meditació és una de les pràctiques que fem servir els terapeutes, no? El que és l'estat aquest d'atenció concentrada, el que seria això, per anar a buscar una mica més el que hi ha dins, no? És a dir, jo, per exemple, en les sessions de teràpia, la primera pregunta que faig, o sigui, la persona la poso, la sec allà, bueno, s'asseu...
No la seus tu. La convides a seure.
Exacte, la convido a seure, però justament la meva consulta és per seure a terra, diguéssim, amb coixins i tal, i afavoreix també, no?, aquesta la meditació, no?, aleshores asseguts, els faig respirar, tancar els ulls, una mica centrar-se, baixar, no?, a la terra, no? I aleshores la primera pregunta que faig és com estàs emocionalment, corporalment, i mentalment, en les tres dimensions, perquè d'alguna manera puguis... Som això, no? Som les tres parts, no? Que m'he adonat que amb el que comentaves de la lepteràpia deies el cos i la ment, no? I doncs a aquesta l'afegim la cosa de l'emoció, no? Que, bé, no és fàcil, o sigui, normalment quan et ve un client li costa molt saber com està. El primer que et diuen és bé. Clar, et quedes amb què és bé per tu, no? Has d'anar traient.
Has d'afinar una mica, convidar que la persona explori més cap endins.
Vale, aleshores, amb aquesta pregunta i l'explorar aquestes tres dimensions, com et sents en el cos, doncs és a dir, cansat, doncs sento un pessigolleig o m'apreta no sé què, tal. Després l'emoció, no?, què sents, cap a on va, cap a l'alegria, cap a la pena, cap a la tristura. És una mica com fer un xequeig, com si diguéssim, no? Això també ajuda la persona a estar... a centrar-se en un mateix, no?
Escanejar una mica el cos.
Exacte, no? Fer un escàner en llenguatge actual seria això, exacte. I aleshores, bueno, amb això aconseguim una mica els tres eixos de la Gestalt, no? Que és la presència, la consciència i la responsabilitat. Que responsabilitat seria, un cop me n'adono que sento això i que em passa això, què faig amb això, no? És com la responsabilitat, fer-se responsable.
Assumir el que hi ha en aquell moment, d'alguna manera, també. Per tant, treballeu molt, també, el moment present, no?
Exacte. Això és un dels aspectes, no? L'aquí i ara. És com estàs ara, no fa una estona quan has engegat o el cotxe o el que sigui, o ahir amb el teu avi, o... sinó ara i aquí, no? Aquesta també
treballeu
és la...
també des d'aquí. La... No sé si, Laia, amb això que ella apuntava, de dir, donem molta importància a l'emoció. Sorgeix també, segurament, no ha sortit com a eix, però el treball emocional segurament sorgeix perquè hi és, no?
Sí, clar, és una dimensió transversal, diria jo, vull dir, no podem parlar del cos sense parlar d'emoció, ni parlar de la ment sense parlar d'emoció, sí. El que passa que el treball amb l'hipoteràpia treballa les emocions des d'un punt de vista de, com et diria, de no fomentar l'explosió emocional. Això sí que és una característica d'aquest treball, no? És més aviat un integrar aquesta força emocional, un recol·locar les emocions. Llavors, bueno, sí que és algo importantíssim perquè som emoció, evidentment. Sí.
Segurament en qualsevol treball terapèutic que no sorgís l'emoció, alguna cosa grinyolaria per allà, no?
Seria quasi impossible, deia jo.
Anem ara, també seria impossible gairebé de fer un de Capítol 9 i que no hi hagués el Jordi Casado, no? Doncs temps pel Jordi, després de publicitat.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
I anem a escoltar el Jordi, que ens vols afegir al tema que estem parlant avui.
Doncs mira, cada programa és una oportunitat, no?, que m'inspira a relacionar el tema que proposem i relacionar-lo amb el món del creixement i de l'acompanyament des del coaching. Clar, avui hem parlat de saber aturar-nos, de saber estar en silenci, d'observar pensaments i cos. En definitiva, fer-se present. I dic, va, com ens aproparem? Què farà que truquem, no?, a la porta de la presència, a fer-nos present des del món del coaching? I us proposo tres maneres, tres paraules, que ens quedin ben clares.
Vinga.
La primera, ja és força seductora. Arrisca. Arriscar. Sortir de la monotonia o del confort, de la seguretat, per créixer, eh? Mario Benedetti, en el seu poema No et rendeixis, ho llegiré en castellà perquè també així rima, comença d'una manera que jo crec que inspira aquesta paraula d'arriscar. Diu, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. O sigui, em sembla que una manera de fer-se present dintre del món del creixement personal és posar-li un risc. Aquí entraríem i tampoc no cal entrar en què entenem per risc, però que sigui un risc vital de descoberta, de despertar, de connectar-se a un mateix.
De sortir, en tot cas, de la seguretat, no?
Sí.
D'aquell espai...
Sí, això que parlen també de la zona de confort...
Sí, sortir de l'espai del no-risc, en definitiva.
I en definitiva també... Dius, Jordi, però digue'm un com per arriscar.
Vinga, Jordi, digue'ns un com.
Ser valent. O sigui, la valentia no trobo... Òbviament és una tasca que potser necessita treball, potser necessita experiència, acompanyament, però la valentia, fins i tot a connectar-te als teus valors, a l'amor, al teu sentit vital. Això és importantíssim, el valor també. La segona, mira, començo per una frase. Quan tens a la vida un per què, es viu sense dificultat el com. Això ho va dir el Nietzsche. Segon punt per fer-nos present, la recerca, la cerca. Cerca el teu per què, cerca el teu sentit, cerca el teu camí de la vida, que òbviament, segons l'etapa que ens trobem, bueno, doncs varia, no és el mateix el camí o el sentit que un s'identifica quan és jove que quan un és una miqueta més gran. Però cercar, tenir novament aquest agosarament, aquesta valentia, aquest risc...
Proactivitat, que això us agrada molt als cops,
sí,
proactivitat.
Sí. I el tercer,
proactiu.
Avui anem acompanyant-nos de frases, doncs mira, una altra, l'última. Això ho diu Benjamin Disraeli, que és exprimer ministre del Regne Unit del segle XIX. Diu, el do més gran que podem fer als altres no és compartir amb ells la nostra riquesa, sinó fer-los descobrir la pròpia. Quina seria la tercera paraula? Desperta l'altre. Jo crec que és una tasca, com éssers humans, també de tenir aquesta presència a través de l'altre i fer-los també als altres apropar la seva. No dir-los quina és.
És que quina responsabilitat.
Exacte,
en tot cas, potser,
ni ens toca.
En tot cas, simplement potser, ser... desvetllant-nos nosaltres... Podem provocar...
Ho has captat a la primera,
anava
Viol.
Per aquí.
Molt bé.
Ah,
arriscar, cercar...
Per un moment passava que volies que desvetllessin els altres. Dic, home, això és molt arriscat. No.
Molt bé. Jo crec que aquestes tres paraules també li pot servir a...
L'arriscar...
Cercar...
I despertar.
Tot això ens podria apropar a fer-nos presents.
Les podem incorporar amb un camisent,
sí.
Aquestes paraules?
Perfectament. M'encanta. Sí.
Arriscar,
clar que
cercar,
sí, atreveix-te.
Despertar.
Sí.
I despertar, segurament.
I despertar.
Se'ns fan com els ulls grossos quan diem despertar, no? I llavors potser què descobrirem si despertem? Que estem en un test dintre la ciutat?
No, segurament descobrirem que estem.
que estem.
Entre el cel estem, i la terra. No? Estem entre el cel i la terra.
Que hi som. Allà on siguem, però que hi som. Hem arribat al final del nostre programa. Volem descobrir si hem après allò que ens havíem proposat avui. Què ens aporta la meditació, en concret la meditació zen, i com podem practicar-la o bé iniciar-nos en aquesta pràctica.
Amunt i avall, aquí i allà, fer i tornar a fer constantment. No m'he cansat de miracle escrivint això. Així que aturem-nos. Contacta amb l'aquí i amb l'ara, amb la presència molt més profunda que el món quotidià. I sabeu un secret? Podeu fer-ho a tot arreu. Això de fer-vos present, meditar, viure l'ara. És difícil sortir de l'escenari del dia a dia. Així que ens treballem, podem connectar cos, ment, emocions, espiritualitat i tot plegat ens ajudarà a curar el nostre jo. Meditar, un aprenentatge a prop de tothom, que ens ajudarà a viure d'una manera més disposada a fer-me present, a despertar, a ser.
Moltes gràcies, Jordi.
De res, Oriol.
Moltes gràcies, Laia Montserrat, formada en Life Teràpia i en Pràctica Zen. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies.
Eva Mengual, Jordi Carretero, moltes gràcies a tots i fins al proper programa.